9 i 24 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir, un espai per repassar l'actualitat local i nacional amb personalitats del nostre municipi. I avui tenim a l'estudi Ramon Bernils, en Víctor Alexandre i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
La delegada del govern espanyol a Catalunya, la senyora Llanos de Luna, va lliurar un diploma a un excombatent de la Divisió Azul, segons han recollit diverses imatges que han aparegut al setmanari La Directa. En un acte commemoratiu a Sant Andreu de la Barca, de veterans i nostàlgics de la Divisió d'Infanteria número 250 de les tropes hitlerianes, Llanos de Luna no només va saludar el militar falangista, que anava vestit amb l'uniforme de les Jones, sinó que a més li va atorgar un diploma. A l'acte hi havia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, del PSC, un militar, i també el general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. L'escena ha quedat immortalitzada en una foto que els membres d'un grup que es fa dir, atenció, la Hermandad de Combatientes de la Divisió Azul Ultra han penjat al Facebook. Tot això va implicar ahir que diversos partits de l'hemicicle, Convergència i Unió, el PSC, Iniciativa, la CUP i Esquerra Republicana, demanessin la dimissió de la delegada del govern espanyol a Catalunya. En canvi, Ciutadans i el PP van callar i no van dir res. I dit això, jo callo, faig com aquests dos partits, em mossego la llengua i els hi passo el micro, vaja, no els hi passo el micro perquè en tenen un davant i per tant no els hi passaré, però vaja, els hi passo el torn de paraula a l'Eduard i al Víctor i em mossego la llengua.
Encara tenim un per davant per cadascú.
Sí, no, anem, mantenim els micros.
Encara aguantem, encara aguantem.
Resistirem i després parlarem de banquers. Perquè avui la portada de l'Ara a mi m'ha sobtat molt, no? Perquè la té davant ara l'Eduard, per això dic. Tenim un banquer que va a la presó per haver fet una operació lletja, direm així, perquè tampoc direm que és un delicte, perquè encara l'han de jutjar. Rajoy, que no sap quin és el límit de dèficit, si del 6,5% o del 6,3%, o el president del govern espanyol diu que no sap quin és el límit del dèficit, i després tenim la delegada del govern espanyol saludant feixistes, nazis. Vaja, que bé. Per cert, que hi ha algun diari avui, bé, dos diaris que es fan a Barcelona, que la fotografia de la senyora Llanos de Luna no els hi cabia a la portada, però vaja, ja en podem parlar si volem més tard. Va, callo, va, callo, que
la paraula nazi últimament la sento molt per tot arreu, no? O sigui, tothom recupera la història.
No, és que ahir es feia una broma, que potser la senyora Llanos de Luna, com ha parlat tant de nazis i el seu partit ha parlat tant de nazis, clar, quan em va tenir uns davant que eren de veritat, no els va saber distingir, perquè clar, quan em veus nazis a tot arreu...
Home, jo penso que la senyora Llanos de Luna, i ja, ho he dit més una vegada, aquí en un altre espai, és un personatge d'aquells de marca, d'enquadrar, en tots els sentits, ja me'n recordo les esquadres, precisament també deia una paraula molt tècnica de les milícies de la Falange. És un personatge recuperat de la història, és a dir, jo recordo senyores Llanos de Luna quan jo tenia 20 anys a Barcelona, se'n veien moltes de senyores Llanos de Luna, estaven per exemple a la mesa petitoria de la Cruz Roja, estaven per exemple doncs al dia del càncer, segons quines zones de Barcelona, molt ben posades, sempre molt ben posades, amb uns cabells doncs, de perruqueria, sortits de perruqueria, més de bé. És un personatge, i a més, el llenguatge, sobretot de la cara. És bonic observar, segons quines imatges en un acte públic, llavors hi ha diferents personatges, no? Generalment si veu doncs, el govern central, etc. I en segon pla hi ha la senyora Llanos de Luna, que es veu perfectament que està en el seu ambient, està perfectament, ja dic, molt ben posada, i en canvi quan està doncs, en un acte on hi ha el president Mas o hi ha qualsevol cosa, llavors ja es veu que està una mica, no s'hi troba bé. El Polo, suposo que el club de Polo deu estar perfecte, perfecte.
El cicle equestre també és un lloc.
El cicle equestre, exactament, aquests llocs. Bé, a veure, els responsables de la caserna aquesta immediatament van dir, el Guàrdia Civil en aquest cas, van dir que també havien fet un homenatge als aviadors de la República. Ho podem dir, home, doncs, si fem amb uns, per què no ho fem amb uns altres? Que la diferència, i això ho deixaré amb el Víctor, que això doncs, ho he viscut directament, si he viscut a Alemanya, la diferència és el que tots sabem. Doncs hi ha un tipus d'accions històriques, clar, la Divisió d'Azul és històrica? Sí. La Divisió Azul va actuar en un moment determinat sota les ordres de Hitler? Sí. El sistema Hitler ha sigut negat, ha sigut denostat, ha sigut perseguit en un sentit, diguéssim, de raó històrica per a tota la gent de sentit comú i que busca democràcia i que busca llibertat? Sí. Aleshores estàs premiant amb segons qui, estàs dient d'alguna forma que allò és equivalent al que van fer determinades persones en defensa de la llibertat individual i col·lectiva. Per tant...
Víctor, tu que sí, vas viure a Alemanya uns quants anys, és que, i per tant coneixes com els alemanys viuen les situacions en què s'homenatgen nazis, vaja, que vull dir... No, no, que quan ho veuen a l'exterior, no dic que ho facin allà, però quan veuen això se'ls van posar els pèls de punta.
Sí,
no?
és impossible imaginar-se avui dia doncs, que un membre destacat del govern d'Angela Merkel doncs, homenatgi nazis en un lloc, en un acte. És impensable, és inconcebible. És que seria un escàndol. Un escàndol pel càrrec aquest que hagués fet això i pel mateix govern de l'Angela Merkel. De manera que és incomprensible. Ara, esclar, allà és un delicte, això, i aquí no. I aquesta és la diferència. I perquè sigui un delicte, cal primer que hi hagi una mentalitat, una actitud que promogui que allò ho pugui ser. I aquí, com que hi va haver reforma en lloc de ruptura, els crims del franquisme no es van jutjar. I al no jutjar-se els crims, no es van jutjar els culpables. I aleshores passa el que passa, que els fills ideològics de tot allò, doncs, avui dia ocupen càrrecs importants en els organismes de l'Estat i actuen d'una manera impune perquè, a més, no se senten culpables. El franquisme no se sent culpable perquè no ha estat jutjat mai. I, esclar, la fal·làcia és dir, no, és que aquí també hi havia, vam donar un diploma doncs, a republicans i tot això. Això és una fal·làcia, perquè, a part que es fa, per cobrir l'expedient, perquè no sigui dit que tal, una cosa és, la república en tot cas era democràtica i defensava uns drets democràtics. I van ser els altres els que justament van vulnerar aquests drets. De manera que no es pot comparar el demòcrata que defensa justament l'ordre establert amb aquells que van cometre un cop d'estat i van cometre tots els crims que sabem. De manera que, per aquesta via, no, l'excusa que dona la Guàrdia Civil, això és impossible. Hi ha qui diu, no, és que potser la senyora Llanos de Luna no sabia on anava i s'ho va trobar. A veure, perdó, la senyora Llanos de Luna quan surt del despatx sap molt bé on va. Els càrrecs institucionals saben molt bé quina és l'agenda i on van i a qui donaran el diploma. Què vol dir? Que si li donaven un gosset, no sabia que li donaven un gosset, sabia perfectament a qui es donaven els diplomes. I aleshores és quan la persona ha d'intervenir, jo crec, si té principis. No és el cas de la senyora Llanos de Luna en aquest tema, però et pots trobar que en el desenvolupament d'un càrrec et vegis obligat per alguna raó a fer un paperot determinat, no? Si va contra els teus principis, tu has de dir, no m'ho poseu a l'agenda, jo això no ho faré. Jo això no ho faré. Oh, jo no ho faré. I si vas molt lluny, has de dir, doncs, destituïu-me, no? Quan t'hi avens, vol dir que hi combregues. S'ha focalitzat molt dient que la senyora Llanos de Luna, han dit els partits, ha de dimitir. A veure...
Uns quants partits,
sí,
em sembla molt... que no...
No, clar, els de vocació espanyolista més ferotge, que són el PP i Ciudadanos, no. El PP, que és part implicada, perquè està en el govern i és el partit de la senyora Llanos de Luna, però, a més, crec que també desvia una mica la cosa, perquè si ho focalitzem tota la senyora Llanos de Luna, sembla que tot el que l'envolta no compta, i és una membre del govern. És a dir, ella no ho fa tot això a títol personal. Ho fa, forma part del govern, i quan el govern... no la destitueix, perquè aquí hauria, amb un sentit democràtic de la vida, aquesta senyora hauria estat fulminantment destituïda d'immediat. Quan el govern no fa això, sinó que la protegeix, per tant ja no és la senyora, ja no és de l'una el problema, ja ho sabem, és el govern que hi ha al darrere, que pensa exactament el mateix i que fa tot això. Ara, també s'ha de dir, que em sembla molt bé el que han fet els partits, Convergència, Iniciativa, Esquerra, la CUP i tot això, però aquí... I el Partit Socialista, però aquí hi ha tres partits que quan governaven, les coses s'han de dir, doncs ara s'escandalitzen, perquè això ho troben, jo sentia avui el senyor Bosch, i estic completament d'acord amb el que deia el senyor Bosch i el que deia la senyora Camats, els arguments, no? Això, les víctimes del franquisme i tot això, i com es pot fer. Aquests senyors són els mateixos que van homenatjar al Palau de la Generalitat el senyor Samaranch. I el règim de Franco era el cosí germà del règim nazi. I en aquests moments hi ha una obra de teatre a Barcelona que recorda el bombardeig del 38.
Barcelona.
I aquells bombardejos que van durar 3 dies, del mes de març del 38, i després el conjunt de la guerra en definitiva, hi va participar l'aviació italiana i l'aviació alemanya. Bé, era el règim del senyor Samaranch. I resulta que Iniciativa, Esquerra Republicana i el Partit Socialista, que ara s'esquincen les vestidures i es fan els demòcrates i tot això, van homenatjar a un membre destacat d'aquell govern. És a dir, que a vegades homenatgen el senyor, a les víctimes a Montjuïc en representació del senyor Companys, diguéssim, i després homenatgen els seus assassins. Aleshores, si passa això, és perquè realment tenim un sentit democràtic i uns principis que estan, francament, en qüestió. Si no, això no es pot permetre de cap de les maneres. I aleshores, doncs, clar, si els demòcrates ara es queixen amb molta raó, abans haurien de revisar per què han fet tot allò. Per què el senyor Bosch, quan diu tot el que està dient, no ho deia quan el seu partit homenatjava en Samaranch? Per què la senyora Camats no deia el mateix quan homenatjaven en Samaranch i callaven? Perquè feia el seu partit.
Hi ha un aspecte que no podem oblidar, i és el lloc on es va fer aquest homenatge, és a dir, la caserna més gran que hi ha de la Guàrdia Civil de Catalunya, on hi ha el cap de la Guàrdia Civil de Catalunya, és un general, i qui ho organitza per la Guàrdia Civil. És a dir, que és un efecte més de dir, sembla dir, doncs aquí, a un poble, a una ciutat de Catalunya, farem aquest homenatge, que probablement, jo, menys que en tingui notícia, no s'ha fet en segons quins llocs d'Espanya. I el fem aquí, i a més hi va l'alcalde socialista, que diu que, clar, que ho va fer-ho, que hi va anar-hi perquè institucionalment doncs, es devia doncs, amb aquesta presència. Doncs això que deies tu abans, doncs no. Doncs, segons com diu, de què constava l'acte? D'això, escolti'm, jo no puc estar aquí. I no puc estar aquí, no puc recolzar-ho, perquè senzillament va en contra dels meus principis més elementals.
I teòricament del seu partit, teòricament.
I per tant, no puc estar aquí. I això, aquest és un altre aspecte que també hem de tenir en compte, que és una mica el que està passant amb diferents sectors, que és marcant el pas. Dic, això, ei, no us equivoqueu. Això és així, i això és així, i això és així. I llavors doncs, ens aniríem al CNI, ens aniríem a diferents coses, que veuríem que tota l'acció va estar dirigida doncs, a demostrar, és a dir, dir-ho malament, posar-ho sobre la taula i dir, aquí els que manem som nosaltres.
Els vencedors, el concepte.
Exactament. Aquí els que manem som nosaltres i, per favor, calleu. Si això hi afegim, ja introduiré per mitja una cosa, si això afegim les declaracions últimes del senyor Íñigo
Urkullu.
Ah, ui.
El senyor del PNB.
Si afegim aquesta...
Els amics bascos.
Els amics bascos. Si afegim aquesta, llavors ja dius, hòstia, és que per la dreta, per l'esquerra, per dalt, veig que diem per terra, mar i aire, Perquè, clar, hi ha coses que jo les llegeixo, jo no l'havia sentit, ho he llegit aquest dematí, i llegeixo això i dic, però com és possible que aquest senyor pugui dir, home, però si tu ets... A veure... Tothom pot dir el que vulgui.
I tant, no?
Tothom és lliure de dir el que vulgui. Però hauríem de dir, escolta'm, tu precisament amb aquest tema hauries de callar. Que perquè la primera asimetria que existeix a Espanya és la del País Basc.
No, i bé per ells, vull dir que ho van saber negociar, ho van mantenir, home, i així els hi va, perquè tenen molt menys atur que nosaltres, per exemple.
I tant. Tothom no té menys atur nosaltres, i casualment l'altre que no en té és Navarra, casualment. Home, per favor, això està claríssim. I que aquest senyor digui una cosa com aquesta, a mi em treu de polleguera, perquè, com sempre he dit, els bascos fan com els anglesos. Els interessos d'Anglaterra o de la Gran Bretanya són els que valen. I, a més, no tenim amics, tenim interessos. ja està.
Que ens ho diguin els catalans, no? Els anglesos.
Sí, sí. Abans d'entrar en això, volia recordar una cosa, que a més, la senyora Llanos de Luna no és només que hagi donés els diplomes i tot això, sinó que, a més, les seves declaracions, refermant-se això, ella va dir que se sentia orgullosa, se sentia orgullosa d'aquesta gent, i a més els va animar a defensar la unitat d'Espanya.
Vull dir, sort que no va dir amb quins instruments, perquè, no?
Bé, quan, si li dius a la falange...
Clar,
sí. A més, ho van fer uniformats, no és allò que vagin de paisar. És a dir, que saps molt bé qui allà, i amb la gorra, i vermell, i tot allò. És. Pel que fa a això, que això que deia l'Eduard, del tema del senyor Urcullo, el PNB que governa ara és PNB, sí, clar, les sigles ho diuen, però és més, sembla un híbrid del PSOE que una altra cosa, eh? I gairebé sembla que aquest sigui el pacte, és a dir, no podem, perquè Europa ja ens pressiona, perquè no es podia mantenir, no podia ser que Bildu fos il·legal, i aleshores, ja que hem de legalitzar Bildu, doncs que governi una cosa, ja que no podem governar nosaltres, perquè guanya el PNB i Bildu, doncs fem un pagat. Certament, les declaracions del senyor Urcullo ofenen la intel·ligència, perquè justament és això. Ell ho basa dient, no, és que nosaltres tenim un règim excepcional. Ah, molt bé, perfecte. Vostè és una excepció, no? Ja no hi poden haver més excepcions. Quan justament tant Catalunya com el País Basc són, dintre d'aquest estat anomenat Espanya, doncs les grans excepcions d'aquesta uniformitat que ells pretenen. Són nacions que estan allà dintre, per raons cadascuna, per raons que se sap molt bé. Hi ha hagut les declaracions dels presidents de Galícia, d'Extremadura i de Madrid. Totes, evidentment, despectives, unes en un to més alt, altres menys, no? La del senyor d'Extremadura, les més fortes i tal. En definitiva, ells no admeten diferències, diu, que no admeten diferències, perquè la diferència no es pot consentir, diuen ells. Ah, molt bé. Doncs aleshores, perquè no dir res en relació a les diferències quan en relació a l'expoliació que pateix Catalunya, perquè justament si Extremadura pot tenir el règim que en aquests moments té, econòmicament parlant, és gràcies al forat que li suposa per això a Catalunya. És a dir, mirem la situació quina és. Entre l'any 2006 i l'any 2010, l'aportació de fons europeus a Espanya és de 27.000 milions d'euros. 27.000 milions d'euros en 4 anys, 2006-2010. En aquest mateix període, 2006-2010, l'aportació de Catalunya a Espanya és de 81.000 milions d'euros. 81.000. Europa 27, Catalunya 81. Hi ha 54.000 milions de diferència. I a més, si tenim en compte que l'aportació d'Europa, Europa són 500 milions de persones, i a Catalunya som 7,5, l'expoliació és tan brutal, és una cosa tan escandalosa, que no només és escandalosa, sinó és que és insostenible. No ho pot sostenir això a Catalunya. I quan a sobre et diuen que ets això, doncs que ets nazi, que ets un garrepa, que no sé què, tot això, vaig a mantenir un vincle de qualsevol mena amb algú que et diu això, és malaltís. De manera que, ara bé, pel que fa al senyor Urcullo, jo diria un parell de coses. El senyor Urcullo és, com a membre del PNB, amb relació al PSOE, el que el senyor Chiqui Benegas era com a membre del PSOE en relació al PP. És a dir, de la mateixa manera que el senyor Chiqui Benegas era un senyor del PSOE, però ja semblava del PP, perquè tot el que feia i deia era del PP, el senyor Urcullo és del PNB, amb carnet, però tot el que fa i diu és del PSOE.
No, és que volia fer una recomanació, perquè ja que estem parlant d'això del franquisme, nazisme i tal, media.cat, que és un observatori crític dels mitjans de comunicació, tret a l'anuari de silencis mediàtics, que es dedica a investigar casos en què doncs, els mitjans no han cobert bé o han cobert superficialment o no han cobert diversos casos, i sobre la mort de Fraga han estirat més el fil i han tret un reportatge dintre aquest anuari que el trobo molt interessant, que explica com encara hi ha nou ministres de l'època de Franco que continuen en llocs de responsabilitat en l'actualitat en la societat espanyola. Ell explica...
Només?
Dels que queden vius, dels que queden vius. No, no, no t'ho perdis, no? I clar, fa una infografia i tu veus, no? Doncs gent que estava asseguda en el Consell de Ministres quan s'assignaven sentències de mort, de Puig Antic, per exemple, i altres persones que van patir. Com aquestes persones van estar, doncs, per exemple, sent vicepresidents de corporacions, membres de bancs, a l'Associació Espanyola de Dret Financer, membres de l'Institut de l'Administració Local, conseller d'unes empreses com Vallehermoso, etc, etc, etc. No? Noms que jo desconeixia, malgrat l'interès per saber on van anar tots aquests personatges, doncs gent que s'ha dedicat després d'aquella època, sense demanar disculpes, a continuar en llocs de responsabilitat. Per tant, quan un veu que després homenatgen, segons qui homenatgen, tampoc li estranya, no? Perquè com aquesta gent ha pogut continuar fent la seva feina sense cap mena de perdó demanat públicament, doncs...
És que, jo penso, bueno, és que, com es deia abans, no va haver-hi una ruptura, va haver-hi uns acords que van portar la transició, però la transició va consistir, bàsicament, primer, en callar, és a dir, no exposar i no exigir determinades coses, i la segona, en deixar que les elites aquestes que s'havien format en un moment determinat continuessin controlant tota la economia, determinat tipus d'economia, incluïa també a Catalunya, perquè no podem oblidar-ho. O sigui, no podem oblidar, per exemple, ha sortit últimament la relació de l'Adam amb empresa Pescanova, i el director general de l'Adam es diu Demetrio Carceller. Demetrio Carceller, doncs, cal dir que el seu pare qui era, dintre del món de l'època d'en Franco. El tema aquest que dèiem d'aquestes elites, d'aquests grups, lliga, si em permets el lligaré, amb el tema del senyor Blesa, que estava a presó des d'ahir nit, i té una fiança per pagar de 2,5 milions. El senyor Blesa, que va ser posat en el seu lloc pel senyor José María Aznar, perquè eren companys d'escola, entre altres coses, i que no tenia ni punyetera idea de què era la feina de banquer, perquè ell era inspector d'Hisenda i no sabia com a banquer. Però això és igual, podríem dir. La veritat és igual, perquè es podia haver rodejat per un grup de gent experta en banca i, per tant, podia ser el director general d'un banc i tirant una caixa, en aquest cas, Caja Madrid. Però, relligant amb tot això que estem dient, el fet de que Aznar posés al front de Caja Madrid aquest senyor Miguel Blesa, i no ens oblidem amb la assistència, l'ajuda, la crítica, però a la vegada el suport de la senyora Esperanza Aguirre, que sembla que no surti per cap lloc només quan li convé i que no li toca ni de lluny determinades responsabilitats que hauria de tocar-li, i espero que li toquin algun dia, em sembla que m'equivoco i no ho veuré, jo no ho veuré això ja, però una de les funcions principals que tenia com a director de Caja Madrid consistia en aconseguir superar la Caixa de Pensions, el que fins aleshores era Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis. O sigui, es consistia en dir, no pot ser que a Espanya hi hagi una caixa catalana que estigui per sobre de totes les caixes i que estigui competint directament amb els bancs més importants. I per tant hem de construir un element financer que sigui més potent que ho és, aquesta. I, per tant, ho farem com sigui. I van donar totes les possibilitats. La diferència és que, clar, com dic, aquest senyor no en tenia de banca, però sí en tenia d'ajudar els amiguets. I tinc un gran amiguet, el senyor, durant anys president de la COE, que estava a presó també en aquest moment, i amb aquest senyor, o sigui, amb aquest senyor, a les empreses d'aquest senyor i a les famílies d'aquest senyor, en 2 anys li va concedir 131 milions de crèdits.
El crèdit de Marsans.
No, aquest és un.
Sí, un dels crèdits, crèdits.
Però és empreses que dirigia aquest senyor, o que estava vinculat a aquest senyor, familiars d'aquest senyor, o sigui, crèdits a nivell personal, per fer, comprar una casa o el que sigui, amb 2 anys 131 milions. 131 milions, com hem comprovat després, sense cap mena de garantia, perquè clar, aquesta és la veritat, també vinculat a les operacions de l'ampliació o del canvi o de del Real Madrid, del club de futbol. És a dir, per dir-ho d'una forma ràpida i potser no massa... O sigui, els diners que els imposants de bona fe posaven en aquesta caixa, a la majoria dels casos, sense precisar si aquesta banca feia o no feia el benefici que ha de fer qualsevol empresa, en aquest cas una empresa que toca diners, com podia fabricar mitjons, que ha de guanyar diners per mantenir-se, tot això estava només pensat per crear, primer, una gran bombolla, una gran, un gran efecte, diguéssim, mediàtic, de dir, creixem, creixem i som cada vegada més importants i tenim més, més potents, anem absorbint altres caixes i tal, 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 anem pagant obra pública, anem pagant no sé què, tal, tal, o sigui, fem crèdits perquè puguin fer obra pública a les empreses que les fan, tal, tal, i en el fons, al fons, al fons, això era anar robant directament diners de la gent.
Ara ho paguem entre tots.
Perquè, no? Perquè pensa una cosa, en preferents, són 5.000 milions. 5.000 milions en preferents, que vol dir amb molta gent en xifres petites des del punt de vista global, però importantíssimes, vitals des del punt de vista individual. I això ha sigut com a... I en aquest moment, si no recordo malament, hi ha 28 o 30 persones directives, exdirectives de banques i de caixes que estan imputats en diferents casos. En 22 persones. L'últim banquer que diu que va anar a la presó va ser el senyor Miguel Conde, ja veiem. El senyor Conde últimament es presentava a les últimes eleccions encara i està al carrer, etcètera, etcètera. Esperem que d'aquests 22 o 23 pagin un partit d'aquí uns quants anys i es tornin a presentar a les eleccions a veure qui us votarà. I us votarà gent.
Sí, de fet, caldrà veure quant de temps hi està aquest senyor a la presó, el senyor Blesa, quant de temps hi està, perquè el titular ja està fet. I ja veus que hi ha titulars de premsa que diuen no, és que la justícia és lenta però finalment actua i això reconforta i no sé què. És a dir, s'agafa una persona d'una pila de lladres, la poses allà i sembla que ja tot funcioni. I escolta, no és així. S'ha posat aquesta persona i a més, que no hi estarà, pràcticament a la presó entrarà i sortirà perquè amb 2 milions, que per ell no són res,
treballa.
Per nosaltres significaria treballar no sé quantes vides, doncs ell sortirà, entrarà i sortirà per la presó. I a més el règim en què estarà d'allà dintre. No té res a veure amb el que no té res, oi? I
a l'infermeria.
Sí, no sé on.
Sí, segur.
Estarà bé segur, però a més no ha passat pel el túnel aquell pel qual van haver de passar els que són acusats d'algun delicte, es provi o no, si són catalans. De manera que allò de aparèixer al Telenotícies emmanillat i amb bosses d'escombraries amb les teves pertinences personals, doncs això t'ho estalvies, si no ets català. Si ets català, sí. Si ets català, surts del Telenotícies, ho veu tothom, tot el món, i es tracta d'humiliar-te al màxim. Si no, t'avisen de nit, quan no et vegi ningú, et porten per la part del darrere i tranquil·lo que no passa nada, Bé, tot això també ens porta, ens movem sempre en el terreny del Partit Popular, no deixa de ser així, perquè ser amic del senyor Aznar. Hem de tenir en compte una cosa, en aquests moments Espanya està impedint una cosa a l'Argentina. L'Argentina intenta jutjar, portar a terme una querella, hi ha una querella per genocidi, a 2 ministres franquistes, 2 jutges i 4 policies per genocidi durant el franquisme. Bé, doncs justament va ser ahir que els que queden, que havien de declarar, Espanya ho va impedir. Ràpidament el Ministeri va impedir que poguessin intervenir, perquè havien de fer-ho no calia que es desplacessin de moment a l'Argentina, sinó per videoconferència. I es va prohibir. És a dir, s'està impedint que es pugui jutjar això. Clar, jo ho entenc, no? Clar, ningú vol, ningú s'acusa a si mateix. I quan tu impedeixes que el franquisme sigui jutjat, vol dir que realment t'identifiques amb el franquisme, esclar.
Escoltin, propostes culturals de cap de setmana? Potser, si volen, ho dic per...
Home, n'hi ha moltes, n'hi ha moltes. No. Hi ha una cosa que... Deixa'm dir un parell.
I tant, només faltaria.
Hi ha una celebració del 20è aniversari del taller de teatre Sílvia Cervant,
sí,
que és molt, molt, molt significatiu a Sant Cugat, i que penso que és interessant remarcar el dissabte. Demà faran actes, em sembla que des de les 11 del matí fins a sopar.
La plaça Barcelona.
Uns actes de la plaça Barcelona, després de la Unió, després d'una cercavila que anirà des de la plaça Barcelona fins a la Unió. I a mi em sembla que és una escola de teatre que s'ha fet, va créixer a partir de la Sílvia Sallavan, però que en aquest moment, jo sàpiga, té al voltant de 100 nens i nenes i joves i adolescents que van allà, i que em sembla que és interessant dir-ho. No cal dir que és interessant veure la nova coreografia que presenta el Teatre, el Centre Nacional de Dansa, el Romeo i Julieta, una vegada més Romeo i Julieta. Jo tinc curiositat per veure doncs quina coreografia ha fet el nou director, perquè realment és que n'he vist ja, em sembla que són 8 variants diferents de Romeo i Julieta, tinc curiositat. Per altra part, la música és extraordinària, i per tant només escoltant ja t'ho passes bé. Això seria dos coses que volia apuntar, a part de les Xandrines, que aquest grup de teatre que avui, precisament, a Miracel, estrenen Dona Sapiens, i ho faran avui, dissabte i diumenge.
Per tant, tres opcions per les Xandrines.
I n'hi ha, sí, jo diria que n'hi ha tres més, també, perquè és una setmana atapeïda de coses. Una és el divendres, és a dir, avui, que som 17, avui sí, no? Sí. És la Big Mama, que actua a la zona del Mercantic.
Exacte.
La Big Mama és una dona que, bé, és la Montse, es diu Montse Prat de Saba, i ella era una treballadora de TV3, i va deixar un dia, bé, estava boja per la música, i va dir, si em quedo aquí dintre...
Ja fa anys, 25 anys.
I tant. Diu, si em quedo aquí dintre,
no podré mai
reixir com a música. I finalment i li ha anat molt bé, les coses com sigui, li ha anat molt bé, perquè a més és molt bona, oi? I ve avui a Sant Cugat. El dia 21, és a dir, dimarts vinent, ve la Carme Forcadell, de l'Assemblea Nacional Catalana, hi ha una xerrada a la Unió, a les 8, i jo crec que bé, això és interessant. Molt interessant.
Oferirem una entrevista a coa.cat per qui no pugui anar, perquè ens fan coincidir la Carme Forcadell amb el ple municipal, perquè dilluns és festa, i l'hem mogut a dimarts.
Clar. Us haureu de diversificar o enviar diferents...
No sé, ens multiplicarem,
persones. I finalment, cinema, bé, el Gran Gatsby.
Sí?
Home, és una versió, no ha tingut, jo no l'he vist encara, perquè s'estrena avui.
És curiós, perdona, que a més a més s'ha presentat a Cannes ara.
Sí.
O sigui, és una història, dius, home, generalment abans els festivals presentaven, i després al cap d'uns dies s'estrenava, però aquí tiren...
Sí, però vaja... Leonardo DiCaprio és un grandíssim actor. Per aquesta via està tot garantit. És un grandíssim actor. Va passar, semblava que era un guaperes, que en deien no sé què, i no és un guaperes. Serà un tio ben plantat, però és que a més d'això és un grandíssim actor. Molt bon actor és. I molt dúctil, molt dúctil. És la novel·la de l'Scott Fitzgerald. Ja vam veure la pel·lícula en el seu moment, del Robert Redford i la Mia Farrow, i estava força bé aquella pel·lícula. Bueno, fins al punt que va marcar una línia de moda, perquè us recordareu que en aquell moment va començar una línia de moda de vestir d'home, que era la moda Gatsby,
a
les botigues, i aleshores va venir la rèplica europea, i van fer Borsalino, i la feien al Belmondo, al Jean-Paul Belmondo i a l'Alain Delon. També en plan gàngsters, i venia la moda europea, gàngster, no?
Hi ha un altre Gatsby que no es comenta massa, anterior, dels anys 40, que feia l'Alan Ladd.
Ah, sí, aquesta jo no l'he vista mai. No l'he vista mai.
Jo vaig recuperar...
Mai, no l'he vista mai. Sí. Mai. Però vaja, no deixa de ser una adaptació d'una novel·la, d'un clàssic, d'una novel·la de l'Scott Fitzgerald, un dels grans autors nord-americans, per tant, millor això que les cosetes que ens venen habitualment.
Per cert, que els Boliches reobren avui a Barcelona,
això després
de 5 anys tancats, amb una oferta de cinema d'autor i també algun títol comercial, això sí, amb versió original subtitulada en català.
Això és tenir-los
ben posats.
Allò que s'ha de tenir, perquè jo em vaig quedar, quan vaig sentir la notícia, la vaig llegir, em vaig quedar molt parat. Hi ha el Dalmau, que és un home molt, molt vinculat al cinema, molt
em sembla anys. Que em sembla que ell, si és aquest Dalmau, ell ja treballava a la Filmoteca de Catalunya
fa molts anys. Sí, és molt vinculat fa molts anys. I ell diu, i penso que em diu, hi ha un públic, és que, a veure, ja sabem que no faran aquelles taquillatges brutals de segons què, però és que avui en dia és que ni segons quines pel·lícules
no fan.
Vull dir que no.
La pel·lícula de la Isabel Cuixet aquí a Sant Cugat, jo la vaig veure sol a la sala una sessió de nit. Sol, no hi havia ningú més a la sala. Si arriba a ser de terror, imagina't, jo sol.
Passes malament, has fet expressament.
No, no, aquesta és una edició molt bona i a veure si aquestes quatre sales aconsegueix que, com a mínim, no li creïn cap problema de tipus econòmic i puguin subsistir, perquè es tracta en aquest moment de subsistir, eh? Tu dius això de l'1, i jo vaig anar ahir una pel·lícula francesa al Renoir i érem 7.
També intentaran fer altres activitats culturals, festivals, cicles i conferències, i també intentaran que en la seva programació entrin pel·lícules per nens petits. Per tant,
aquí sí, veure, aquí sí que
queixàvem això tant, no? I tenim aquesta oferta ara, i des d'aquí ho hem dit diverses vegades.
No, el públic infantil els anirà bé, sí, perquè hi ha molta mancança. I no, això sí, ara, si una cosa... Això els pot compensar la resta de la setmana.
Exacte, sí, sí, sí. Pot equilibrar-ho perquè la veritat és que... Sí, sí.
Igual cine, que les crispetes cine... compensen sí. la manca dels espectadors.
Les crispetes, sí, sí. Sí.
Aquesta pel·li del Gran Gatsby, el director és el Bart Lundgren, que és un tio que l'únic defecte que té per mi és que en sap tant, des del punt de vista de moure la càmera, que al final arriba un moment que t'embogeix, saps? D'imatge.
Queda aquí. Eduard i Víctor, molt bon dia.
Bon cap de setmana.
Adéu, bon dia. Tu has vist el Moreno?